Ho trobaràs tu. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'entrevista íntegra en català feta per la revista Jesuïtes, on el Papa revela la seva espiritualitat. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Principat. Cerdanya 104.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, amics? Contents nosaltres de retrobar-los una setmana més en aquest espai radiofònic de la cadena Estel, Ràdio Estel i Ràdio Principat, on comentem la litúrgia dominical. Avui ens centrarem en la del diumenge 26 de durant l'any. Escoltarem i comentarem, doncs, les lectures de la missa d'aquest diumenge. I per fer-ho, contem amb la col·laboració imprescindible dels nostres tertulians, que avui són Carmen Ruiz, mossèn Xavier Parés i mossèn Josep Montoya, els qui tot seguit passem a presentar. Carmen Ruiz és advocat, mare de família i catequista a la parròquia de Sanot de la Seu d'Urgell. Hola, Carmen.
Hola, què tal, Maria?
Contentíssims nosaltres aquí de tenir-los, perquè sense vostès, jo sempre ho dic en cada programa, però és perquè quedi clar, perquè la gent no pensi que el programa sortiria sense els nostres tertulians, i sobretot agraïdíssims de la col·laboració. Per endavant, mossèn Xavier Parés, rector de la parròquia de Sanot, catedral de la Seu d'Urgell i delegat diocesà de litúrgia del bisbat d'Urgell. Què tal?
Molt bé, una altra vegada aquí a compartir la taula de l'Evangeli.
Contents, no?
Molt contents.
Bé. I mossèn Josep Montoya, que és diaca permanent del nostre bisbat d'Urgell i pare de família. També serveix pastoralment als Pallars.
Què tal, Josep? Hola, què tal, com estem?
Nosaltres contents, com deia, de tenir-vos aquí. No vull fer-me més repetitiva, però és que és la veritat. Per tant, agraïdíssims de la col·laboració. Amics, amigues, la taula de l'Evangeli té com a director en Melcio Querol. El nostre productor és l'Àlex Alsina, que avui també assumeix la conducció tècnica aquí als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. I Maria Marín, qui els parla, presenta i modera el diàleg d'aquest programa. Encantada de fer-ho setmana rere setmana. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 26 de durant l'any és del profeta Amós i del capítol 6.
Això diu el Senyor, Déu de l'univers. Ai dels qui viuen tranquils a Sió, dels que es creuen segurs al turó de Samaria. S'estiren en llits de marfil, s'aclofen en els seus sofàs, mengen els senyells més tendres i els vedells engreixats a les estables. Improvisen el so de l'arpa, creen com David les seves melodies, beuen el vi en grans copes i s'ungeixen amb els perfums més fins, però no els fa cap pena el desastre de les tribus de Josep. Per això ara seran els primers a les files dels deportats, així s'acabarà l'orgia dels vividors.
Amós continua clamant contra els rics que no entenen el que és la justícia i la solidaritat. En aquest fragment interpel·la les autoritats que neden felices en el poder i l'opulència i que no s'adonen de la seva fi. Diu la lectura que ells seran els primers en les files dels deportats. També actual aquesta lectura, no? Com tertulians, què els hi sembla?
Actualíssima. Continua el tema del diumenge passat. Sí, aquest profeta Amós és molt punxent, eh?
Sí.
És un profeta que va punxant contínuament sobre aquest tema.
Parlava de part de Déu, no?
Parlava de part de Déu i denunciava les injustícies socials que hi havien. Un home preocupat per les diferències que hi ha entre els rics i els pobres. Ara jo veig aquí que Amós, amb aquest fragment que llegim avui, doncs concreta molt les coses dels rics, però no diu res dels pobres. Els pobres, clar, són l'oposició, els contraposats als rics. Sí. Però fixeu-vos que diu una colla de coses que tots nosaltres també les fem. Això de tenir uns bons llits, tots ens agrada estar al llit, no? Tenir uns bons sofàs, tothom enyora el sofà de casa, poder estar al sofà per veure la televisió, menjar els anyells doncs, més tendres, aquests cotxinillos i aquests anyells tendres que els restaurants ens ofereixen i que són boníssims, sentir música, el so de l'arpa, diu, com David, no? I beure bons vins, i amb copes grosses, ara està de moda aquestes grans copes per beure els bons vins, per saborejar-los millor, no? Està molt bé. I parla dels perfums fins, d'aquestes colònies que venen a Andorra i que són franceses i que són més perfumades.
Perfums, no? Sí, sí.
O sigui, que, i la gent els compra, esclar. O sigui que hi ha tota una sèrie de detalls, que són aquests que enumera ell, que són els que també ens agraden a nosaltres.
Bé, però aleshores distingim. És clar que els pobres podem fer també tot això, però els rics, quina diferència hi hauria aquí?
Els pobres no poden fer tot això.
No, a veure, no, gaudir d'una bona música no pot fer un pobre?
Un pobre gaudir d'una bona música, teniu, sí,
teniu
però...
Teniu un sofà on asseure's?
El sofà ja és de plàstic i no és còmode.
I el tema està més... Si es posa l'accent amb això.
Clar, aquí és on vaig jo.
La vida és aconseguir un bon sofà. L'objectiu de la meva vida és menjar bé sempre. L'objectiu de la vida és, doncs, això, doncs...
Sí.
És tindre uns llits fantàstics. Aquest és el meu objectiu de la vida.
Però aquí, amor, s'hauria de dir, que diu tot que fan els rics, hauria de dir què fan els pobres, quina casa tenen, quin sofà tenen, quin viveuen, quines copes gasten.
Però impacta més definir les grans coses de què gaudeixen els rics, no? Impacta molt més i jo penso que el missatge aquí és la culminació és la indiferència que tenen els rics centrats en gaudir de tots aquests plaers i totes aquestes avantatges materials davant justament de la contrapartida, que és l'existència miserable que tenen els pobres. O sigui, per mi el missatge és aquest, no? És a dir, designa o defineix o descriu l'opulència i contrastada amb la indiferència que tenen els rics, o sigui, centrats en aquesta vivència totalment materialista de la situació que tenen els pobres. Per això diu, ai, no? Per això, ai dels que viuen, no?
Aquí descriu una mica això, l'actitud arrogant que pren aquella persona que posa les seguretats a les riqueses. Uh-huh. I això ho denuncia. O sigui, més que res també veig això, no?, que ho condemna, no només ho descriu, sinó que diu, però això seran els primers a les files deportats. És a dir, no es queden simplement en dir, oh, això que feu està malament, no, és que sereu els primers en caure, els que poseu realment les vostres seguretats en aquesta actitud. Condemna l'actitud arrogant que dona, i això també passa als nostres dies, no? La persona, veus a vegades... Pots veure les dues actituds, pots veure gent rica, que realment viu amb discreció, que sap ser generós amb allò que té, que dius, ostres, la persona té tants diners, tant de... però sí, però resulta, però sap donar-ne comptes davant de Déu i sap fer-ne partícip a tot aquell que té necessitat. I llavors veus l'actitud arrogant de tantes persones que tenen diners i són rics i que viuen per això i només per això, no? I a més volen que els alabin i se'ls digui.
Sí, doncs parla també de l'orgia dels vividors. De l'orgia dels vividors perquè... Aquesta gent són vividors, saben viure bé, i n'hi han que semblen rics i no ho són, perquè hi ha molta gent que té molts crèdits als bancs, i no estan viu com a rics, i de vegades no ho són, però ens agrada l'ostentació i el figurar i el tenir i el posseir i fer demostrar davant dels altres, no? I això davant dels pobres ho fem. Això ho fem davant dels pobres, això Amós ho denunciava, però avui l'Evangeli ho denuncia també, l'Església ho denuncia avui a nosaltres, perquè també ho fem una mica, això, També estem en aquesta mateixa línia. I, per tant, jo penso que el que hem de fer és procurar buscar una justícia social més equilibrada. Que no hi hagi tan rics i no hi hagi tan pobres. Que els rics no visquin a costa dels pobres i que els pobres puguin viure més bé a costa dels rics. O sigui, que hi hagi una mútua ajuda, que això és el que vol l'Església i això és la caritat cristiana i la justícia social.
M'agrada molt l'actitud que pren el nostre Sant Pare avui dia. Tenim un Sant Pare en aquests moments, el Papa Francesc, molt directe, potser no farà tan grans teologies, però sí que veurem d'ells grans actituds en aquest sentit, no? De saber posar al costat dels pobres, de necessitats, el seu viatge a Lampedusa, tantes actituds que pren envers els més necessitats, per davant de la riquesa i del que li puguin dir, i la reforma que comença ara dins del Vaticà. I
realment... Aneu a les perifèries, diu, eh? Aneu a les perifèries, sí, aneu als barris, allà. Sí. On trobareu la gent que necessita l'església i que n'està allunyada, precisament perquè l'església s'ha decantat cap a potser en un cantó més dels rics que dels pobres, i no hem de tornar una altra vegada, el papa ens ho diu, ens ho recorda i ens ho demana.
Sí, no, el salm mateix, després de denunciar els excessos, veiem que ve la lluança, no? Que es lloa el Senyor pel que rebrem.
Aquest salm 145, que té per resposta, lloa el Senyor, ànima meva, digui.
Diu, descriu tot el bé que rebrem si som fidels a Déu, eh? Ho rebrem tot, eh? Ell ho cura tot, ell ho rebrem tot. És una bona continuació aquesta denúncia d'Amós, aquest salm.
Diu, fa justícia als oprimits, dona pals qui tenen fam. És molt bonic, eh?
Però ens ho creiem, això, de veritat? Ens ho creiem?
Deslliura els presos.
Jo crec que sí que ens ho creiem.
Sí que ens ho creiem, sí que ens ho creiem.
Sí, tampoc no hem de desmereixer-nos els cristians. Jo crec que tenim una actitud de que tots lluitem i fem el que podem, evidentment, però que sí, home, sí.
Però a vegades sembla que no, eh?
Qui, els cristians?
Sí.
Bueno, hi haurà de tot.
A vegades
jo penso que
no.
No hem de desmereixer, no, hem de tindre amor propi.
No, es tracta de, si es pot, ser objectiu. Però, és a dir, a vegades sembla perquè ens planyem i ens queixem, a vegades, jo, no es pot generalitzar, ja ho sabem, eh? No, intento no generalitzar, però a veure, a vegades trobem cristians que estan planyent-se i queixant-se...
Bueno, això és manca de fe, això és manca de fe, com deies...
Aquí és on vaig jo, no,
sí,
Carme?
La manca de fe, però si tens fe, evidentment totes aquestes situacions ja no les afrontes de la mateixa manera.
El Senyor us dona pa.
Estàs confiant en que Déu està treballant amb tu i amb el món.
Clar.
Perquè de vegades, veient el que està passant en el món, penso que si Déu no estigués actuant permanentment, contrarrestant aquestes forces tan impressionants del mal... s'hauria acabat el món ja. Jo considero que el Senyor està treballant contínuament en la forma en què diuen les Escriptures. Confio plenament en aquesta
actuació. Hi ha testimonis molt macos, sí, de cristians que estan ajudant i treballant i fent el bé. Ara mateix el Banc d'Aliments, que l'Església està implicada a través de Càritas, és un testimoni més d'aquest servei que fem als pobres.
I tant. Els proposo que passem a escoltar la segona lectura ja. Va bé?
Sí, sí.
Doncs és de la primera carta de Sant Pau a Timoteu, com també diumenge passat, i del capítol 6.
Home de Déu, busca de practicar sempre la justícia, la pietat, la fe, l'amor, la paciència, la mansuetud. Lluita en el noble combat de la fe i guanya't la vida eterna. És per obtenir-la que vas ser cridat i vas confessar noblement la fe en presència de molts testimonis. Davant Déu, font de tota vida, i davant de Jesucrist, que sota Ponç Pilat donà testimoni amb la seva noble confessió, et recomano que guardis irreprensible i sense falta el manament rebut, fins que es manifestarà Jesucrist, el nostre Senyor. Quan serà l'hora, farà aparèixer la seva manifestació aquell qui és de debò feliç i l'únic sobirà, el rei dels reis i el senyor dels senyors, l'únic que té com a pròpia la immortalitat i habita en una llum inaccessible. Cap home no l'ha vist mai, ni és capaç de veure'l. A ell l'honor i el poder per sempre. Amén.
Pau dona una sèrie de recomanacions al deixeble Timoteu per a la seva vida de pastor, animador i model de la comunitat. Una lectura, aquesta que hem escoltat, que posa en relleu la invitació a viure la fe confessada en el baptisme, fins a deixar-hi la pell, i que és inseparable de la professió de fe en Jesucrist. Estàvem parlant de la fe i parlant de la fe. En fi, a partir d'ara tenen la paraula vostès. Què hi diuen?
M'agrada com comença la lectura. El tracte d'home de Déu. Em va frapar quan vaig llegir aquesta lectura i vaig buscar-ho a internet i en algun altre moment apareixia home de Déu. I sí, l'he surt reflexat diverses vegades a Deuteronomi quan parla de Moisés, amb algun salm, com després a Samuel. Home de Déu, crec que té molta força. És una manera de dir-te, de donar-te el tilt, de donar-te empenta, de donar-te un petit títol, no? Crec que és una bona forma de començar aquest fragment.
S'ha convertit també en una expressió molt mal, home de Déu.
Sí, ho diem els catalans.
Es diu de vegades, home de Déu, no facis això. Home de Déu.
A mi m'agrada molt la forma de dir, de camí, no? De tendència a, de començar la vida d'una forma i anar-la encarrilant cap a algo, no? Cap a alguna cosa. Aleshores, m'agrada molt aquesta idea, busca de, fes algo, és a dir, encamina la teva vida cap a un objectiu, que és Déu, evidentment, que és la salvació, i per mi fa una mica una imatge paral·lela a la que fa Jesucrist en el camí del Calvari, no? És un camí que ens ensenya què hem de fer, caiguem, ens aixequem, patim els insults i les inconveniències de la vida i al final arribem al Calvari, a la renovació de l'home, no? A la resurrecció de l'home nou, que serà quan vindrà el Senyor una altra vegada. M'agrada molt aquesta idea.
Aquí Pau presenta Timoteu, i Timoteu és un pastor, i a tots els pastors de l'Església d'avui, capellans, bisbes, pares de família, tots els que estem amb responsabilitat en l'Església, està presentant un model de perfecció, un model de perfecció cristiana, no? I és el model que s'ha de realitzar a la vocació de l'apòstol, a la vocació de tot cristià, no? I per això parla de busca de practicar, no de saber, no de, sinó de ser, de practicar en la teva vida, diu la lectura, la justícia, la pietat, la fe, l'amor, la paciència, la mansuetud. Clar, diu una colla de coses aquí, sembla allò de l'epístola dels casaments, no? De l'amor.
Sí.
Doncs totes aquestes coses doncs, són les que ha de practicar, per tant està presentant un model de molta perfecció, un model molt, molt exemplar, que Pau intenta fer-lo. I això vol dir també una lluita. Si vols practicar i si vols viure això, has de lluitar per aconseguir-ho, i per tant has de lluitar aquest noble combat de la fe, que és el que et fa guanyar la vida eterna. Perquè si logres aquesta perfecció, Déu et dona la vida eterna, realment t'identifiques amb Crist, i gràcies al do que Crist t'ha donat de poder-ho fer, doncs pots tenir la vida eterna, no?
Referent a aquestes paraules, m'agrada comentar, doncs, Sant Pau, amb quina delicadesa ho diu. És a dir, no imposa, no diu practica, sinó diu busca de practicar, sí. Lluita en el combat, és a dir, suggereix. Sí. Té una delicadesa especial cap a un pastor en aquests moments, doncs, que era, no? La manera de dir-ho, la manera d'acostar-se, la manera de proposar-t'ho, no? Ets tu qui tens que fer el camí, ell no pot fer-lo per tu, ell et proposa, et recomana que practiquis.
I sí, aquesta... això és una actitud que l'Església potser l'hauríem de tenir més, també,
sí.
Vull dir, tant els bisbes com els capellans, com tots, no, vull dir, no podem dir en els sermons obligar i posar coses com s'havia fet molt en
l'Església. De fet, utilitza un terme molt específic que diu et recomano.
Et recomano
que guardis...
Exactament, et recomano i procura, no?
Que guardis irreprensibles.
Sí. Totes aquestes virtuts, doncs, les coses que hem de fer no les podem imposar. Això és el que hem de suggerir, hem d'animar, hem d'ajudar, hem de proposar, però sense obligar, que això és el que també se'ns acusa molt, de vegades a l'Església, que l'Església t'ha fumut fargells pesats a sobre i després la feina és alliberar-te'n, no? I per tant, el camí de l'Evangeli mai Jesús l'imposa a ningú, sempre l'ofereix. I això és una actitud que, us sembla, que va per aquí, això,
sí,
que
sí.
Sant Paula l'utilitza.
I un cop més recomana que a través de Jesucrist trobem el suport per arribar doncs, a aquesta pràctica de justícia, de pietat, de fe, d'amor. A través de Jesucrist és on realment trobarem el camí i l'ajuda per trobar aquesta pràctica i aquesta lluita en el noble combat, diu.
Sí. Perquè nosaltres sols no ens en sortiríem.
No ens en sortiríem.
No ens en sortiríem, i aquí es pensa que ho fa ell, està equivocat.
Aquí també quan diu que recomano que guardis irreprensibles fins que vingui el nostre Senyor, no és una mica la idea d'aquella paràbola de les noies que tenien les llanternes enceses, que les tinguin enceses quan vingui el seu
sempre
espòs.
Sempre està la guait, sí.
Sí. I després la culminació com a esperança, no? Quan serà l'hora, farà aparèixer la seva manifestació. La culminació del camí és l'esperança de que tornarà el Senyor. Això és molt maco, trobo.
Mm-hmm. Alguna cosa més, també per als nostres dies, que una llum que ens ajudi doncs, a viure de manera especial, aquesta una mica ja ho han anat apuntant, sens dubte, i molt bé. Però trauríem alguna altra llum d'aquesta lectura? Què els hi sembla?
Home, i aquesta última frase també, cap home no l'ha vist mai ni és capaç de veure'l. De vegades nosaltres ens sembla que ho hem de veure. Si no ho entenem, no ho creiem. Si no ho veiem, estem acostumats a veure i a tocar les coses. I les coses de l'Esperit, les coses de Déu, doncs van per un altre camí, per un altre llum, que és la llum de la fe, no? I per tant, doncs, ens hem de fiar més per poder aconseguir aquestes coses de que el Senyor ens ho donarà, de que el Senyor ens ajudarà, de que ho obtindrem gràcies a ell, no nosaltres.
Doncs els proposo que passem ja a escoltar l'Evangeli. Sí? Es va bé?
D'acord,
sí,
bé.
Sí, sí. Doncs abans, però, recordem als oients que ens escriuen i diuen que els agrada que diguem amb qui estem compartint la tertúlia. Doncs ho faig ara. Exactament, ho estem fent amb la Carmen Ruiz, que és advocat, mare de família, catequista a la parròquia de Sant Not de la Seu d'Urgell. També amb mossèn Xavier Parés, que és rector de la parròquia de Sant Not, catedral de la Seu d'Urgell, i delegat diocesà de litúrgia del bisbat d'Urgell. I, finalment, amb mossèn Josep Montoya, diaca permanent del bisbat d'Urgell i pare de família, i també serveix pastoralment les comarques del Pallars. Molt bé, ara sí, passem ja a escoltar l'Evangeli, que també aquest diumenge és de Sant Lluc i del capítol 16.
En aquell temps, Jesús digué als fariseus:
Hi havia un home ric que anava vestit de porpra i de lli finíssim, i cada dia celebrava festes esplèndides. Un pobre que es deia Llàtzer s'estava estirat vora el seu portal amb tot el cos nefrat, esperant satisfer la seva fam amb les engrunes que queien de la taula del ric. Fins i tot venien els gossos a llepar les seves úlceres. El pobre morí i els àngels el portaren a la falda d'Abraham. El ric també morí i el van sepultar. Arribat al país dels morts i estant en un lloc de turments, alçà els ulls i veié de lluny Abraham amb Llàtzer a la falda. El cridà i li digué: Abraham, pare meu, apiada't de mi i envia Llàtzer que mulli amb aigua la punta del seu dit i em refresqui la llengua, perquè sofreixo molt enmig de tantes flames. Abraham li respongué: Fill meu, recorda't que en vida et van tocar béns de tota mena i a Llàtzer mals, però ara ell ha trobat consol i tu sofriments. Pensa també que entre nosaltres i vosaltres hi ha una fossa immensa, tant que si algú volgués passar del lloc on sóc jo cap a on sou vosaltres, no podria ni tampoc del vostre lloc al nostre. El ric digué: Llavors, pare, et prego que enviïs a casa meva, i tinc encara 5 germans, que Llàtzer els adverteixi perquè no acabin també en aquest lloc de turments. Abraham li respongué: Ja tenen Moisès i els profetes, que els escoltin. El ric contestà: No, pare meu Abraham, no els escoltaran, però si anava a trobar-los algú que torna d'entre els morts, sí que es convertiran. Li diu Abraham: Si no fan cas de Moisès i els profetes, ni que ressuscités algú d'entre els morts, no es deixarien convèncer.
Paràbola del ric i del pobre Llàtzer, que continua en la línia del que llegíem diumenge passat sobre la riquesa. Una lectura que ens fa adonar de la necessitat de convertir-se i que la conversió ve d'escoltar i fer cas de Moisès i els profetes, se'n dedueix d'aquesta lectura. Actualitzem-la?
Actualitzem-la, vinga, va. És una lectura molt forta, eh?
Sí.
Aquí veiem el ric i el pobre, veiem el cel i l'infern, veiem les obres que fa un, les obres que fa l'altre. El ric ignora el pobre, se'n despreocupa, l'espera les engrunes, i Déu vol que aquestes diferències, que són fruit de l'egoisme de les persones, doncs no hi siguin, no hi han de ser, i tots hem de fer alguna cosa perquè no hi siguin. Eh? Jo penso que tots ja fem alguna cosa, però potser fem poc. Tots fem alguna cosa perquè tots som conscients, la mateixa consciència ens en fa donar compte, però fem poc i hauríem de fer alguna cosa més. Què podríem fer, Josep?
No, posant-ho dins del context del moment, que també és potser a vegades també està també la nostra manera de veure l'Església o de veure la salvació, en aquells temps es creien que els que eren bons es salvarien, i els que eren rics, diguéssim, era perquè eren bones persones i Déu els premiava, no? I els pobres i la gent del poble, pobrets, que prou feines podien complir tots els preceptes, que no hi havia més de 600, em sembla, als temps dels jueus, doncs, evidentment, el seu treball de cada dia no els importava, que no podien estar per tot. I, evidentment, aquests els pobres, els desgraciats, i aquests es condemnarien, ja estaven condemnats abans que, abans que morissin pobres.
Abans es condemnaven ja la pròpia, els rics, no?, la pròpia gent.
I això no és, crec que no hem de tenir aquesta actitud, que avui dia encara una mica s'ha pensat, a vegades, no? Si ets bo, doncs Déu et premia. Si ets dolent, i crec
Déu
que no.
Déu et castiga.
Déu et castiga, exacte. I crec que no, és una actitud més evangèlica de tenir paciència. Ens pensem que si ens venen les desgràcies és perquè ens ho mereixem, és perquè Déu ens castiga. I no, la vida, el món, ens va donant, la vida ens va donant un camí que a vegades és difícil de superar, i sempre hem de tindre en compte que tenim a Déu al nostre costat, que ell ens ajudarà, ens acompanyarà a suportar o portar endavant allò que ens siguin contrarietats de la vida.
Sí,
no és un
que
càstig
diuen,
de Déu.
Què he fet jo perquè Déu em castigui, Què he fet jo? Carmen, què hi afegeix?
Per mi hi ha un missatge aquí també molt clar, que és tenir molt clar que el temps de la conversió i del treball en favor de la nostra ànima i en favor de lo que Déu ens ha demanat és aquí. No és després, quan estiguem allà davant d'ell, demanar-li perdó, que podem també, suposo, fer-ho, però és aquí, a la terra, on hem de fer la conversió, on hem d'entregar la nostra vida pels demés, on hem de fer les coses que Déu ens ha demanat. És aquest el temps de la conversió. I per mi també, poder, que ara no està massa de moda, però penso que s'hauria de tenir en compte, és l'assistència d'un lloc on l'ànima patirà si l'ànima no ha fet el que hauria de fer a la terra. És a dir, recordar que hi ha un infern, que hi ha un lloc pel càstig de les ànimes que no han fet el que Déu ens demana.
Creus, Carmen, que existeix l'infern?
Jo sí, crec fermament que existeix.
Què dius ara?
Sí, ho crec fermament.
A veure.
El que passa és que poder no hi ha massa gent. Crec que igual no hi ha massa gent. Perquè Déu també té una gran misericòrdia.
Ara.
Si diem misericòrdia infinita, es costa entendre que vol dir infinita. Si mirem a nivell tècnic, físic o matemàtic, infinit, sabem més o menys el que vol dir, no? Que no té fi. Però quan parlem de l'amor de Déu sembla que no el tinguem tan clar. A vegades dius, bueno, sí, però no. Per això també penso, no sé, l'infern. Evidentment, Jesús en parla en algun moment, i diu que algú es condemnarà, i vol dir que, evidentment, hi ha un espai o un lloc, temps, un espai, potser aquesta absència de Déu.
Jo penso que es condenaran aquells que no accepten la salvació de Jesucrist. L'ofereix a tothom i tothom ens hi podem agafar. I penso que tothom s'hi agafa d'una manera o altra. A vegades hi ha qui ho nega, hi ha els ateus, hi ha la gent que... Però quan arriba l'hora de la veritat, tothom se'n procura enganxar-se amb alguna cosa per si acaso, no? Per si és veritat, no?
Després aquesta actitud també del regne del cel, que potser també tenim molt mitificada després de morir, no? I no, hem de tenir clar que el regne del cel, nosaltres mateixos, com a cristians, hem de ser reportadors allà on vivim, allà on som. Aquesta felicitat que dona el sentir-se estimat, el sentir-se fill de Déu, doncs és un fet en si mateix que l'hem de viure ja ara, no esperar, o no viure esperant la recompensa de com jo em portaré bé, doncs tindré el cel guanyat. El Senyor no té una taula Excel d'ordenador que va posant creuetes quan anem fent coses bones o dolentes, sinó és una actitud de vida que hem de procurar. El Pare Nostre ho demanem, diem, facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.
Després també hi ha una cosa curiosa aquí, que és el tema de que li demana més que enviï algú perquè avisi els altres, quan realment Déu ja ha posat tot sobre la taula. Ens ha donat la Bíblia, ens ha donat el missatge de Déu, ha vingut el nostre Senyor Jesucrist, i encara demana més coses al condemnat, no? I per això li deu ja més que els profetes, diu, els profetes i Moisès, què més podem donar, no?
És allò
és
que
sempre
ens agrada,
estem demanant més proves, no?
Ens agrada veure i tocar, i ho volem veure i volem tocar, i no pot ser. La paraula de Déu és el que ens converteix. I ara jo em pregunto, cada diumenge l'escoltem la paraula de Déu. Quan llegim la Bíblia, la llegim la paraula de Déu. Però l'escolto cada diumenge, quan vaig a missa. Si féssim una enquesta a la sortida de l'església, què hem dit avui?
Per què no la fa, mossèn?
Ho saben, la gent endevina més el que ha dit el capellà que el que ha dit la paraula de Déu. I això és perillós,
Això és greu,
És més important la paraula de Déu que l'homilia, això sempre. I per tant hem d'escoltar la paraula de Déu.
Molt bé, doncs escoltem
ara,
el que diu
ara... Ara que comencem un nou curs, val la pena de que lectors i escoltadors la paraula de Déu ressoni als nostres oïdes.
Ara no sé què dir, mossèn Jordi, ha fet vostè l'homilia.
Amén, amén, digues amén.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, col·laboradors, per aquesta participació en el programa. Carmen Ruiz, gràcies.
Gràcies a tu, Maria.
Mossèn Xavier Parés, gràcies. Gràcies també, mossèn Josep Montoya.
Fins una propera vegada.
I també gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli. Saben que esperem els seus comentaris a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. I també els esperem la setmana vinent aquí. La sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.